ho avançàvem amb titulars. Barcelona tindrà gairebé 2.000 habitatges amb serveis per gent gran. L'Ajuntament ha presentat avui una de les 6 noves promocions d'aquest nou model de pisos públics per a aquest col·lectiu a la ciutat que promouen l'autonomia mentre conviuen en comunitat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Són 475 nous pisos que se sumen als 1.433 actuals i que suposen un increment del 33%. Aquests habitatges estan pensats per a majors de 65 anys, amb algun tipus de dependència, però un alt grau d'autonomia i dificultats per accedir a un habitatge. El perfil és el d'una dona gran, de més de 80 anys, i que viu sola. Són pisos de poc més de 40 metres quadrats i amb espais comunitaris i serveis a l'edifici, com línies de teleassistència, geriatria o neteja. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha convidat a les administracions a promoure aquest model.
Permeten l'autonomia, milloren la qualitat de vida, promouen les relacions socials i eviten la soledat no volguda. Crec que s'ha constatat, com dic, que és un èxit i, per tant, aquí el que hauríem de convidar és que les administracions que tenen més recursos i més competències que els ajuntaments, com és la Generalitat de Catalunya i l'Estat, que realment integrin això en la cartera de serveis d'atenció social i que ho tinguin com un model prioritari a desenvolupar.
El preu mitjà per habitatge és d'uns 444 euros al mes, però els seus usuaris paguen en funció dels seus ingressos. Per aconseguir un d'aquests pisos, cal apuntar-se a l'oficina d'habitatge com a demandant d'habitatge públic.
Gràcies, Sílvia. I a part de les dificultats econòmiques per accedir a un habitatge, un dels problemes de la gent gran és la soledat no desitjada a l'hora d'haver d'anar a viure a un pis adaptat, però que queda lluny del seu entorn. Per fer front a aquestes situacions, hi ha algunes persones que han començat a crear habitatges cooperatius per gent gran arreu de Catalunya.
A dia d'avui hi ha tres projectes cooperatius d'habitatge sènior que s'han inspirat en un model que es va iniciar a Dinamarca fa 40 anys i que s'ha establert amb èxit a països del nord d'Europa. A Catalunya en trobem un a Sant Feliu de Guíxols, també un grup de persones grans que han comprat un antic balneari a Sant Hilari Sacalm, i el projecte Can 70, que és el primer que es farà en sòl públic a tot Espanya després que l'Ajuntament de Barcelona hagi cedit un solar pels propers 75 anys.
Un dels impulsors d'aquest tipus d'habitatges és la cooperativa Sostre Cívic, i el José Tellez és el seu tècnic de comunicació. José, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què consisteixen exactament aquests habitatges cooperatius per gent gran?
Doncs nosaltres des de fa molt de temps estem intentant importar aquest model nòrdic, però que també funciona a països de Sud-amèrica com Uruguai des de fa molt de temps, amb molt de suport públic, que són habitatges que no són ni de compra ni de lloguer, que són de propietat col·lectiva. Per tant, la propietat sempre és de la cooperativa, i les persones, per entrar i viure, doncs han de fer una aportació de capital inicial que fa possible que estigui endavant el projecte, que és una capital que es pot retornar quan marxi del projecte, i després fas una aportació mensual, que seria com el lloguer, per a l'ús del projecte, no? Per a l'ús de l'habitatge, perdó. Llavors, des de fa uns anys, no?, un grup de sòcies, gent gran, doncs van veure que això, més enllà de l'habitatge, també podia ser una alternativa per a les residències de gent gran, no? Per tant, són habitatges que, alhora, els espais comuns doncs, tenen serveis comunitaris contractats per tota la comunitat associats a l'autogestió de la vellesa, no? Com poden ser doncs, temes de salut, d'envelliment actiu, activitats esportives, temes de cures, de salut, de menjar comunitari, etcètera, etcètera, etcètera.
Tu ara explicaves, no, que pot ser una alternativa a l'opció d'anar a una residència, que és una opció que en general acostuma a ser bastant cara. No sé quin cost té poder accedir a aquest tipus de vivenda que estàs explicant.
Doncs si ara mateix, fugint de les residències públiques, no, que sí que tenen... bueno, que les places són molt limitades, no? Però sí que tenen uns preus més accessibles. Ara mateix la mitjana d'una residència privada està al voltant d'uns 3.000 euros, no? Que això pues, fa que molt poca gent no s'ho pugui permetre, no? I que pues, moltes persones han de fer de totes les seves propietats i tal per poder viure, no? Ara mateix el projecte que estem desenvolupant, que és el que està en fase més avançada, que és el de Walden 21, que es farà en un antic hotel a Sant Feliu de Guíxols, els càlculs que estem fent és que la quota mensual, amb els serveis inclosos, sigui de 1.800 euros. Això, si amb les administracions públiques que puguin donar suport, com serà el projecte de Can 70 que desenvoluparem a Barcelona, no seran quotes molt més reduïdes, perquè aquí, en aquest cas, en Sant Feliu de Guíxols vam haver de fer la inversió per poder comprar un antic hotel, no? A Barcelona pues, el solar serà públic, no? I per tant pues, no s'haurà de fer aquesta inversió i això farà que, bueno, que s'hagin de complir uns estàndards públics i per tant pues, les quotes siguin molt més reduïdes. No? Però més enllà d'això, d'aquest estalvi econòmic, l'important és que tota la gestió, no? O sigui, que a diferència d'una residència, no? On hi ha una empresa o una administració que decideix quins serveis, quines activitats, com es gestiona el dia a dia de la comunitat, aquí són les persones usuàries, no? Que són copropietàries en col·lectivitat de l'habitatge, que decideixen quins serveis, quines activitats, de manera autogestionada, sense que ningú decideixin per ells.
I més enllà del cost, no? Crec que també hi ha una sèrie de requisits, no? per poder formar part d'aquests grups, no? per poder anar a formar part de la cooperativa i estar tots en el mateix habitatge, no sé quines coses es tenen en compte.
Bueno, cada projecte és una miqueta diferent, però bàsicament els requisits és, bueno, s'intenta que hi hagi a partir dels 60 anys, però que hi hagi pues, molta heterogeneïtat d'edats, no? I per tant pues, es fan unes franges d'edat perquè no sigui tothom a partir dels 70 anys, diguem-ne, no? O sigui, això depèn de cada projecte i la principal barrera això sí és la econòmica, no? O sigui, s'ha de poder fer una aportació de capital que sempre és retornable, no? Tant si mors, no? I per tant això ho haré de l'any altres persones que tu decideixis i després poder fer front a les quotes mensuals per ser soci de la cooperativa, però més enllà d'això no hi ha cap altre requisit.
I, per altra banda, a l'hora d'iniciar un projecte d'aquest tipus, quins són els principals problemes amb el que us trobeu a l'hora de tirar-los endavant?
El finançament. El finançament és el principal problema, no? O sigui, tant poder accedir a oportunitats patrimonials, no? Que puguin tenir unes quotes assequibles, no? Per això demanem moltes ajudes a les administracions, perquè sense suport públic doncs, serà difícil que aquest model sigui escalable a àmplies capes de la població i sobretot doncs, accés a préstecs bancaris, no? Perquè aquest concepte de propietat col·lectiva doncs als bancs els hi costa molt, no?, d'entendre, no? Per sort podem comptar amb la banca ètica i la banca cooperativa del país, no?, aquí a Catalunya tenim aquesta sort i que tenim iniciatives en aquest sentit que poden donar suport a aquest tipus de projectes, però això també fa que aquests projectes tinguin un sostre, no?, de vidre, no?, i que per tant no puguin ser escalables, no? Per tant, aquí també demanem suport a les administracions. De fet, el Parlament de Catalunya recentment va aprovar a la Comissió de Drets Socials una resolució en suport a l'habitatge cooperatiu, específicament també el suport a l'habitatge cooperatiu per a gent gran, perquè des de les administracions es pugui donar suport, igual que existeix una política pública de residències, no és que també existeix una política pública per a aquelles persones que vulguin puguin autogestionar-se com volen viure en comunitat en les darreres anys de la seva vida.
Ja per acabar, al principi explicàvem, no, que ara a Catalunya hi ha tres projectes d'aquest tipus en marxa, no, cadascú una mica en punts diferents. No sé si es preveu que se'n creïn més, si n'hi ha algun altre en ment, o com està la situació?
Sí, de fet, nosaltres estem valorant diferents oportunitats patrimonials privades i també estem en negociacions amb diferents ajuntaments d'arreu del país per poder tirar endavant més projectes. La veritat és que hi ha molta demanda, o sigui, cada dia doncs, venen més sòcies i cada cop hi ha molta més gent que es fa sòcia de la cooperativa buscant aquest tipus d'alternatives. No? Pues jo crec que sobretot després de la crisi del Covid, no només per la crisi de les pròpies residències, sinó també la por a viure en soledat, doncs ha fet que molta gent hagi vist la importància, no?, d'autogestionar-se la bellesa i de que no hi hagi altres persones que decideixin per tu, sigui una empresa o sigui una administració, i també la importància de no estar sols i soles en les darreres anys de la teva vida.
Doncs José Tellez, tècnic de comunicació de la cooperativa Sostre Cívic, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'interès.